Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis, al segon episodi de la temporada 16. En l'episodi d'avui parlarem a l'inici sobre Ethereum, crec que sí, perquè estava previst que ho parlés en Rai no podrà estar, però en Raül Arribas tampoc. O sigui que no sé
ja
si
podeu comprar targetes gràfiques a Wallapop.
Sí, i les noves que han sortit. Parlarem de vulnerabilitats i seguretat al Mac, altres notícies d'actualitat, com que l'iPhone 14 és molt més reparable que els seus anteriors.
Lo simpàtics potser... que són els d'Apple.
No. Millorar-ho no costava massa. I també recuperarem aquesta setmana, ja l'heu escoltat, la secció conduïda per en Josep Ruano sobre cuina, història i ciència. Avui a l'estudi, òbviament, en Josep Ruano. Hola, Josep, molt ben trobat en aquesta... Molt benvingut en aquesta 16a temporada.
Hola, bon dia.
Magma.
Hola, hello.
I en Marc, que té sempre molta feina.
Sí, escolta una cosa, això de 16 temporades és una mica rotllo Yoda, eh? T'estàs ajudant o què?
No, he fet èmfasi perquè després, quan parlem de seguretat i Mac, vull posar de rellevància els anys que porto amb Mac i les experiències que he tingut, que no han de ser duplicat, o sigui, no li ha de passar el mateix a la resta, ¿vale? Però home, 16 anys són uns quants, no? I alguna cosa ho he vist.
Hem de defensar Apple d'aquestes greus acusacions del Josep Ruano.
Sí, exacte. Vale, avui Josep Ruano té doble paper, doble barret. Barret Raül Arribas anti-Apple i barret expert en cuina, història i ciència.
Vale. Però en Josep té un iPhone, no?
Sí, senyor.
Que diu que
a casa n'hi ha uns quants i també tinc un iPad, sí.
Sí, però és que el Windows Phone no pot tenir, perquè no n'hi ha.
No hi és, clar.
Bueno, tot això...
Era molt bon dispositiu, eh?
Però... Tampoc el voldria, eh?
Ah. No, va durar dos dies. Bueno, tot això i més configurarà aquest episodi al 527. Si li sumeu 100, ja portem 627 episodis, aquests 111 minuts mosseguis, de la temporada 16. Déu-n'hi-do, Marc? Cada vegada que et miro i penso totes les hores... Que
són vells, són vells.
Són vells. Bueno, 527, temporada 16 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vale. Doncs jo tenia un tema que, clar, l'havia posat perquè pensava que seria avui en Raül, però veig que no hi és, i era sobre el merge que ha fet Ethereum al canvi de Proof of Work, em sembla, per
POS. Proof of Work a Proof of Stake. Passa de Proof of Work a Proof of Stake.
Sí, que és la versió 8, si no recordo malament.
Quina diferència hi ha entre les dues coses?
No, a veure, clar, primer de tot...
Aquí està la gràcia.
El que hi ha és que quan tu tens una blockchain, s'ha de validar d'alguna manera que les transaccions no te les estan pirolejant, perquè, clar, com que tens una cosa de valor, has d'agafar i tindre... Llavors el que es fa és que es fa un algoritme de confiança en que la cadena no està trencada de forma distribuïda i es distribueix aquí als miners. Els miners doncs, són personatges doncs, que tenen algun tipus de recurs amb el que
I
validen...
I una targeta gràfica.
Bueno, algun tipus de recurs per validar que les transaccions són correctes i reben una retribució per fer aquesta feina. Aquesta retribució pot ser o una part de la comissió de la transacció que es fa o, en el cas doncs, d'Ethereum i de Bitcoin, el que hi ha és doncs, que tens la possibilitat doncs, de que et pum, minar una moneda nova. Vale? Llavors, en el cas de Bitcoin, no es pot minar utilitzant un PC de casa amb una targeta gràfica o una altra cosa, perquè bàsicament està tan especialitzat que necessites aquestes màquines ASIC, que en diuen ASIC, que on bàsicament s'ha dissenyat la màquina específicament per l'algoritme de Bitcoin. I són unes màquines, doncs, semblen així com com mini neveres petitetes amb un ventilador darrere, i que la més petita et gasta més d'un cavall, o sigui, gasta molt de corrent i fot molt de soroll. I això, doncs, són la gent que mina Bitcoin. De manera domèstica, amb una GPU, amb una targeta gràfica, es pot minar altres criptomonedes, i fins ara el que hi havia era la criptomoneda Ethereum, doncs, que és una criptomoneda que està aproximadament, doncs, a una fracció del valor de Bitcoin, i 10%, una cosa així del que és el Bitcoin aproximadament, i que donava, doncs, bastant rendiment a la gent, doncs, que ja sigui en una granja bestial on es tinguin un munt d'una pila de xonses, o algú que tingui un PC de gaming i, doncs, per la nit l'enxufi per minar. I llavors què passa? Doncs que feia ja fa uns quants anys el Vitalik Buterin va dir que Ethereum passaria, en comptes de Proof of Work, a Proof of Stake, perquè el Proof of Work vol dir que tens que tindre una targeta gràfica engegada, i les targetes gràfiques gasten corrent. I això, doncs és el moviment ecologista, doncs havia rebut, doncs, tot tipus de crítiques, doncs perquè s'està malbaratant energia, doncs perquè això té un cost en CO2, etcètera, etcètera, etcètera. I llavors el que es proposa, doncs, és passem a Proof of Stake. I llavors el Proof of Stake bàsicament és qui té aquesta criptomoneda, en aquest cas Ethereum, el que pot fer és agafar, ficar aquests Ethereums, doncs, tindre-les invertides i congelades sense tocar-les, i com que, amb la qual tens un stake, i llavors, encara que sigui una Raspberry Pi, pots fer les validacions, però en comptes de demostrar que tu estàs fent això amb el teu algoritme matemàtic i el consum d'energia, el que tu estàs dient és: jo tinc aquests diners aquí dintre. Llavors, en aquest cas, doncs, bueno, doncs, funciona per Proof of Stake. Per què no comencen les criptomonedes amb Proof of Stake? Perquè, si no, els que funden la criptomoneda són els que tenen tot el control i no hi ha manera de confiar en aquesta criptomoneda. Perquè si jo m'invento una criptomoneda, el mossega la poma cripto, el mossega la poma coin, i nosaltres cinc tenim totes les monedes i som els que fem les validacions de les transaccions, ningú confiarà en nosaltres. Però com que la cadena Ethereum, doncs, sembla que porta 8 anys, doncs, ja que campa i que ja està molt distribuïda, doncs llavors s'entén, doncs, que la gent que té, doncs, que fa aquest stake, que guarda aquests diners, fa el hodl aquest i que demostra, doncs, que té aquests diners i que no els toca durant un temps, doncs pot agafar i validar les transaccions.
En qualsevol cas, és interessant també, si ho veu des d'un punt de vista més conceptual, que passem d'un sistema distribuït, que és el que es venia com a oga, gran cosa, tenir un sistema monetari distribuït que no és de ningú, al final, perquè escali bé, perquè no podem
ser escalabilitat,
el tornem a tenir el control centralitzat d'això.
O ho té una oligarquia, de gent amb molts diners.
I podríem també debatre si Bitcoin és distribuït, perquè sabem que els miners són un 1% de la gent que hi ha, vull dir que és molt poc, no? Però en aquest cas és molt clar. El passar a Proof of Stake adeu en el sistema distribuït.
Totalment. A més a més, hi ha una... En Raül m'ho havia dit per primera vegada, perquè jo havia fet servir moltes vegades l'argument que les criptomonedes estan agafant i que està molta energia i tot això, però... Quan tu mires, per exemple, hi ha un cas d'estudi molt interessant als Estats Units amb el Bitcoin, i és que als Estats Units tenen un problema amb les pèrdues de gas natural en els antics pous de petroli. Tot el que és Califòrnia, Texas, Arizona, tots aquells estats on hi ha d'allò, hi ha molt d'antic pou de petroli, d'aquests oberts, doncs, a principis de segle XX, amb aquelles coses que pugen i baixen, i aquells pous de petroli arriba un moment, doncs, que no treuen més suc, però allà dintre hi ha molt de gas natural. I allà ho tenen tancat i tenen unes pèrdues de gas natural tremendo, i aquest gas natural no tenen manera d'aprofitar-lo i d'injectar-lo a la xarxa, i el que tens és que per pèrdua s'està escapant gas natural, i el gas natural genera molt més escalfament climàtic, molt més efecte hivernacle que no pas el CO2. Doncs el que s'està fotent ara com ara és que hi ha uns projectes en marxa que el que fan és que agafen hi ha unes empreses que agafen, i tu tens un pou de gas natural en pèrdues, i foten bàsicament un motoret que cremi aquest gas natural, generes corrent que no podries injectar cap a la xarxa, però t'hi fots un ASIC al costat, i amb una targeta i amb un sistema de comunicació en 5G estàs monetitzant i evitant que es perdi aquest gas natural. Que generes CO2, segur, estàs generant el CO2 de la crema del gas natural, però és com de l'ordre com de 10 vegades menys dolent pel canvi climàtic que s'escapi el CO2, dir que s'escapi cremar el CO2 i generar el CO2 cremant, o que s'escapi el d'allò. I així hi ha moltes altres coses. O sigui, llavors el problema està que és això, és que muntar infografies i atacar cert tipus de coses, que a veure, si tu estàs agafant i dient, no, és que anem a agafar i anem a Kazakhstan a agafar i a cremar coses, doncs bueno, sí, segurament es contamina molt per culpa de criptomonedes, però també hi ha altre tipus d'incentius i de coses que no s'expliquen tant. I, bueno...
Sí, hi havia una taula a Twitter arrel d'aquest canvi, que no sé qui discutia amb qui.
No sé qui.
Los gatos.
Algun gat agafat i s'ha...
No, el que heu sentit, possiblement, ara ho revisaré, és que el meu sistema d'antenes es plega automàticament quan detecta una força de vent superior a...
Hòstia, no sé quants que guai, això.
I heu sentit el plegament automàtic del màstil de l'antena. Vale?
I això passa de nit?
Collons.
Això passa de nit, però es desperta mig veïnat. Però és millor despertar-lo que no se li caigui una antena de 10 metres al cap. M'entens? O
sigui, sí, jo prefereixo que em despertin que no que em tiri una antena al cap.
Exacte, tot va en funció del perjudici i benefici. Bueno, en tot cas, el que us deia, sí, sortia una taula comparativa del consum d'energia comparat entre plataformes com Netflix o d'altres, no? O no sé, bueno, havia diverses, entre elles, òbviament, Bitcoin i Ethereum.
YouTube
també, sí, exacte. I clar, amb el que s'ha convertit Ethereum ara, després del canvi, amb el que està consumint YouTube o està consumint Netflix, res a veure. Vull dir, ha canviat moltíssim, no? Vull dir que tot això a vegades és una mica... Depèn de com tu miris, no? Que està clar que s'ha de lluitar contra... o sigui, que qualsevol sistema hauria de ser més eficient i consumir més energia. Of course.
Segur.
Segur. Però que a vegades també li fotem canya només a uns i altres passem per sobre.
No, però... Tampoc sabem... Però dona la sensació que hi hagi com una veda oberta per atacar això. O sigui, i és dir, a veure, un momentet, no oblidem. O sigui, si tu tens... el fet de que existeixin sistemes monetaris per emmagatzemar valor alternatius a el que estigui controlat pels estats, pues jo considero una cosa bona. No necessària... O sigui, jo faig servir euros tot el dia, no? perquè els necessito, però a veure, digue'ls a la gent que... Digue'ls als argentins com confien ells en la seva moneda. Tindre...
Hi havia una notícia també interessant aquests dies en relació al yuan, el yuan digital, no? Que el govern xinès ha dit que tiraven davant el yuan digital, però que no, com deia, no permetia la...
No permet l'estalvi.
Exacte, només, o sigui, per consum.
És, la idea, el concepte és, a l'estat xinès, l'estat xinès pot utilitzar la criptomoneda, utilitzar el yuan com a criptomoneda per determinar quina quantitat dels diners pots gastar o estalviar. I pot dir, ara interessa que estalvieu o ara no interessa que estalvieu. I fins i tot fer que el teu estalvi sigui obligatori. I tu tens tants diners, això t'ho has d'estalviar.
O no.
O no. Ara, ara t'ho has de gastar tot, no pots estalviar.
Clar,
és acollonant. És acollonant.
Això era una prova,
o sigui,
no?
El gran invent és el paper moneda.
Sí,
eh?
És un primer... Exacte, és un... Estava estudiant, vale? El que passa que ja s'havia publicat algunes
però
coses.
Però és distòpic a tope, eh? O sigui, potser el que necessitem és paper moneda.
Mm. El paper moneda està condenat a desaparèixer, ja ho sabem.
Com?
Que el paper moneda està condenat a desaparèixer. De fet,
bueno,
m'imagino que
és una cosa que es decidirà culturalment. Per exemple, a Suècia va haver un moment doncs, que el paper moneda s'havia calat, que deixava de funcionar, no s'acceptava perquè era... A veure, si tu tens un negoci, si tu tens un negoci amb una caixa que estiguis cobrant a la gent, o sigui, el fet de moure diners és un merder. És un merder. O sigui, només, per exemple, carregar una caixa de canvi per una botiga, sí, des del banc
cada dia,
jo que és un exercici
cada dia,
físic i
important,
canvi, i quedar-te sense canvi, i si estàs remenant,
que
t'atraquin, si estàs remenant segons què producte fes, que estàs remenant monedes al menjar, tal, també, vull dir, sí,
exacte.
Sí.
Bueno, ara hi ha unes màquines
a tot arreu posen màquines d'aquestes de cobrar i canvi.
De cobrar i canvi automàtic, i a veure, quan estàs en un lloc com un forn o una peixateria especialment,
evites que toquin els carguers i de llonces, i evites també que et cardin mal a caixa. no? Que tinguis algun treballador que...
No s'equivoca amb el canvi.
En restauració, sí, sí. Aquí, errors de canvi, sí, sí.
De fet, quan estàs en restauració saps que et robaran tard o d'hora de la caixa. Ho has de tenir assumit ja, els cambrers.
Jo ho he vist molt amb botigues d'alimentació, per exemple, fleques o
fleques, sí.
Coses que toquen... Clar, que contínuament estàs tocant o component, o sigui, o producte, o diners. I clar, aquest intercanvi és que ni guants, o sigui, no serveix
de res. En restauració cada cop s'està posant més, també. Sí. Si pagues amb targeta, venen amb el de tafo una taula, i si no, mira, passa per aquí cada vegada més.
I fot els diners.
Crec que anirà més per el que diuen Magma, perquè en restauració ja sabem que tard o d'hora tens un 10% o sigui, de pèrdua en diners que s'evaporen.
Sí, evaporació. El que va molt bé, des del nostre punt de vista, és quan tens totes aquelles monedes que has d'anar traient dels calaixos, sí, i d'allò, vas amb totes les monedes, fas prrrup, i tu compta tot automàticament, i són 2 euros, però tu tenies com una bosseta de quincalla.
Cosa que, per cert, els bancs ja cobren, és a dir, els bancs ara, des de fa un parell d'anys, no volen que els hi portis monedes.
Bueno, a Suècia han canviat han tingut que canviar les polítiques perquè estava desapareixent la moneda, estava desapareixent la moneda i llavors han tingut que agafar i fer ajustos perquè estava generant ineficiències, cert tipus d'ineficiències en l'economia. I han tingut que agafar i canviar i tornar a incentivar el fet de que es faci servir paper moneda. O sigui que compte.
Vale. Aquest era el primer tema. Si us sembla, anem avançant cap al segon. Jo volia fer, parlant de l'iPhone 9, iPhone 14, i de les novetats d'Apple en general, volia fer dues reflexions. Una, què penseu vosaltres que s'està venent més, l'iPhone 14 Pla o l'iPhone 14 Pro o Pro Max, no? O no sé com li diuen.
Les notícies deien que el Pla estava punxant.
Exacte.
I que però normal, perquè el Samsung Z Fold.
Bueno, el Z Fold és una categoria diferent.
És diferent. No, estava punxant, com dius, Marc, i de fet les línies de producció que hi ha a Taiwan i a altres països, a la Xina mateix, han canviat, diguéssim, la planificació, no sé, un percentatge d'un 10-15%, em sembla que han mogut, en perjudici de l'iPhone 14 bàsic, i en benefici dels iPhones 14 Pro i Pro Max.
És que l'iPhone 14 normal no té cap sentit.
És pràcticament un 13. És un 13.
Però sí. Avui sentia una reflexió addicional que m'ha fet pensar i... A veure, nosaltres tenim iPhones. Anem renovant els iPhones cada un període que es toca. No som usuaris nous, ¿vale? Què passa amb una persona que ve d'un altre món, que no ve del món iPhone, i s'enfronta a comprar-se un nou telèfon? Igual el 14 Pro està fora del seu budget, del seu pressupost, i en canvi, hòstia... Què farà? Compràs un iPhone 13 o un iPhone 14?
No va així, Tomàs, no va així. Actualment el que passa és que el mercat està, o sigui, la tria de iPhone i Android ja està feta. I és molt raro que una persona canviï d'ecosistema. És estrany. Així és com fa uns anys sí que passava i anàvem canviant i nosaltres mateixos havíem canviat i ens havíem mogut. Ara ja tens molta cosa invertida, tens molta aplicació, tens molts accessoris i tens molta tonteria i no et mouràs. El punt d'entrada són els adolescents. Són els adolescents. Nous. Els nous, que, per exemple, o sigui, el meu fill, ara, els meus fills heredaran els meus.
Igual que amb els iPads,
igual que a casa igual, sí, sí.
Els punts d'entrada, si els pares tenen Android, doncs els fills aniran agafant els Androids, perquè més que res, o sigui, ja no és allò de dir tindràs el més barat o no, és que a més li poden fotre o el que sigui, amb la qual cosa vas amb el telèfon aquest i dius, bueno,
i a casa meva és el contrari, els meus pares hereden els meus.
Sí, però és una altra cosa. Tu no ets un teenager,
diferent. Si tens crius és diferent, sí, sí.
Sí, sí.
Vale, això és una reflexió. L'altra, que ens la va compartir l'Eduard Pertínez, i el cito aquí perquè ho va compartir a la comunitat Mossegui a Telegram, al grup de Mossega la Poma de Telegram, deia... Ell ho destacava com importantíssim, jo ho relativitzo una mica. Diu, ei, que sí que hi ha un canvi important de l'iPhone 14, comparant-lo amb el 13 i anteriors, sobretot amb el 13. És que és molt més reparable, segons un informe d'iFixit que ho ha posat amb molta rellevància. Vull dir que realment segur que hi ha hagut un canvi.
Bueno, han fet un canvi gran perquè diuen... Es pot obrir des de darrere, cosa que no es veia des de l'iPhone 4,
però jo estic
crec.
Amb el que diu el Josep. Clar, per poc que hi hagin fet,
sí, no,
és
no,
molt.
No costa, sí, els que com siguin Apple reparable, va ser que no, o sigui, no costava bueno, massa. No costava massa millorar això, eh?
En telèfons pràcticament està tothom igual, eh? No, no per res, però...
Hi ha tanta, sí, hi ha tanta integració Apple... i tot es fot amb gom, es fot amb coles i no...
Sí.
Hi ha molt poc de cargol.
Els AirPods mateix.
No, zero.
No sé què els costaria posar que li poguessis canviar la bateria en els AirPods, per exemple.
A l'Apple Watch li pot canviar la bateria?
No. Sí, o sigui, bueno, tu a casa no.
Igual com un iPhone.
A veure, o sigui, tot el que tu portes a Apple s'acaba reparant. Ho envien a Xina, fan refurbish, fan el que sigui. Ara que tu puguis fer a casa, bueno, des de fa un parell d'anys Apple va començar aquella història de poder reparar-te a casa i realment estan fent coses que estan bé, eh? En aquest sentit. Ara.
No, jo bàsicament és saber si li porto el SIG del poble, perquè aquí ho porta el Paqui, jo ho porto en el SIG, i li porto en el SIG del poble a veure si me la canviarà ell o no. Ja li preguntaré al SIG, ja us ho explicaré. Tinc l'Apple Watch 2, que està mort, la bateria està completament morta.
Sí, sí, sí.
I a veure si... Clar, a veure, jo entenc que ja, amb el tema de l'Apple Watch ja tens el problema d'això de reparar rellotges waterproof, que tens el tema de que si l'obres, segellar-lo correctament. O sigui, no és...
Sí.
No és fàcil.
Per això els reparadors oficials han fet cursos, han fet formacions i donen una sèrie de garanties que un SIG, amb tots els respectes, no et pot donar.
O no, però els iPhone, les pantalles les canvien fantàsticament.
Sí, no dic que no ho facin bé, però dic que no ho saps.
I no deixen de ser waterproof.
Què tal a l'Apple Watch 9, Marc?
Molt bé, molt bé.
Clar, és que tu venies...
Què és el 8?
Jo tenia el 2, fins que la bateria es va acabar de morir, llavors dius, ostres, que la bateria em durava 4 o 5 hores i es va quedar amb un calaix i llavors ara ja no se'm carrega. I molt bé, perquè detecta, o sigui, és tot més ràpid, tot més fluid, la pantalla és molt més gran, el qual a mi, amb la meva cada vegada pitjor vista, em va molt bé, però és allò, dius, funciona molt bé, no és així com no m'he d'esperar perquè passin coses. Amb l'Apple Watch 2 era sobretot a la que va canviar de sistema operatiu i cada vegada que actualitzava sistema operatiu era dir, ai Déu meu, jo és cada vegada anava més a poc i les animacions va deixar de ser hasta divertit i aquí no, i et detecta trobo que em detecta coses, o sigui, per exemple, la detecció, estàs fent alguna cosa, t'ho detecta immediatament i a més, per exemple, l'Apple Watch 2 em deia, estàs caminant, vols que et gravi l'entrenament? Sí, grava-me'l. I començava des del moment que jo li deia que sí. Ara estàs caminant, vols que et gravi l'entrenament? Sí. Em grava des de que he començat a caminar.
Ja portava un quart d'hora.
Exacte, ell ja se'n recorda.
Això a l'Apple Watch Series 4 ja ho fa, vale?
Clar,
tu arrenques d'una generació superanterior.
No, jo ara dic molt d'allò. He provat l'electrocardiograma, estic molt bé i molt sa, o sigui, fa gust de saber. I, per exemple, el fet de la freqüència més alta de mostreig del batec de cor, doncs, per exemple, jo que jugo a tennis, doncs, una de les coses que jo em miro molt és anar veient com recupero pulsacions entre punt i punt. Perquè, per exemple, en el tennis és clau, si puges de pulsacions i no baixes, acabes rebentat, estirat a terra i has de pujar de pulsacions, baixar de pulsacions, pujar de pulsacions, baixar de pulsacions. És tot el contrari de la carrera contínua i veure la meva capacitat d'anar baixant les pulsacions, poder anar analitzant i també sé si he de fer després una mica més de físic, una mica més d'aeròbic per millorar aquesta condició. No? M'agrada, és molt...
Home, jo crec que d'un 2 a un 8 està molt més que justificat. És que a part ja no tenies bateria.
Però no és allò una funcionalitat nova. És simplement que va bé. No molestes. Mira, tens aquí.
Sí, això ho parlàvem la setmana passada, però aquest mateix argument és el que a mi em fa... que a mi no em fa tenir pressa per canviar al Series 8. Jo parteixo d'un Series 4, el gran, ¿vale? I no trobo la necessitat de tenir més funcionalitat. Potser...
El problema que té l'Apple Watch és que està estàtic a nivell de funcionalitat per part dels developers. Llavors,
sí.
Només veus el que hi afegeix Apple.
Sí, i justament aquest punt de developer, sobretot per l'Apple Watch Ultra, no es diu el dedicat a esport, ho vam dir de passada, però vamos, totes les crítiques que he sentit jo aquesta setmana, més enllà de que puguin haver-hi, òbviament, productes molt dedicats a una pràctica esportiva concreta, com és el cas que vam comentar la setmana passada, el submarinisme i tal. La gran diferència és l'ecosistema d'aplicacions. ¿Vale? Les natives d'Apple, que són més en general que les que venen natives d'altres fabricants, i la possibilitat de que altres developers incorporin aplicacions. Però aquí es dona aquesta paradoxa que dius, Magma, i és que hi ha poca novetat en aplicacions per Apple Watch. N'hi ha, però hi ha poca.
Sí.
Bueno, jo crec que aquí és un tema de la necessitat i de l'utilitat de l'aparell. O sigui, és un rellotge, no? És un... No, és una cosa que portes al canell, la funcionalitat està explorada, o sigui, sí que, o sigui, tens un monitor de temperatura, tens un monitor de pulsacions per cor, tens un GPS, tens un monitor d'activitat, et dona una informació i això és molt útil. I això és molt útil, però jo, per exemple, tinc les notificacions aturades. O sigui, vols notificacions? No, fora notificacions, o sigui, no vull notificacions en absolut. No buscàs que la gent de serveix per alguna cosa.
El comportament era aquest fins ara, Marc. No tenir notificacions, ¿vale? També et diré que si tu ets capaç de planificar-te la jornada per trams, és a dir, jo sé quines hores estic fent feina, quines hores estic descansant...
Tinc pendent de jugar amb els focus time aquests que...
Pues si ho fas... A veure, jo, en focus time pots perdre molt de temps i planificar la teva vida al minut, ¿vale? Per mi no té cap sentit, sinó que... No. I a més, no és el mateix de dilluns a divendres, que cap de setmana, un dia festiu... En general, hauries de tenir 4 o 5 estats diferents, ¿vale? amb tot estirar. Sí. La majoria d'ells que fossin autoprogramables i algun que puguis decidir tu. I si ho fas bé, t'arriben notificacions quan t'interessa que t'arribin i no t'arriben quan no t'interessa que t'arribin. ¿Vale? Si balanceges bé l'esforç de parametritzar això amb l'ús que en fas, amb poca dedicació ho pots tenir una miqueta més ajustat. ¿Vale?
Una cosa que a mi funciona bé així. Una cosa més, jo no havia jugat mai amb les versions d'iOS que jo tenia amb les complicacions a les esferes, perquè ja no... Primer que m'havia agafat el petit i que no m'arribava, i les complicacions a les esferes va molt bé.
Es veuen bé, ara tens espai per mirar bé una complicació.
Exacte, el fet de tenir les complicacions va molt bé, i el que sí que et puc dir és que haver viscut amb l'Apple Watch 2, que era la bateria era continu, o sigui, tindre que carregar-lo abans d'anar-me'n a jugar a tennis perquè és que no m'aguantarà l'entreno mesurant les coses, a dir, la bateria és com infinita, o sigui, no l'he baixat al 60%. Des de divendres
amb una càrrega diària, no?
Sí, el carrego una estoneta, però més una estoneta. Una estoneta i no baixa el 60%.
L'Apple Watch Series 4 és just el... Sí, com no em dutxo amb el rellotge, ¿vale? En el moment que acabo de preparar la jornada i me'n vaig entrar a la dutxa, que és molt, molt de seguida que m'aixeco, el deixo en el carregador i quan surto de la dutxa ja està al 100%.
Ja està.
I m'aguanta fins al dia següent o a vegades m'he oblidat de deixar-lo carregant i em dura una miqueta més.
Per cert, que et ve el trasto, et ve sense carregador. Et dona només el cable
cap a l'USB. És que ara tot ve sense carregador, Marc.
Sí, és això és el de... Això és el, com a, oi que hi havia aquell cas de negoci d'aquell geni, aquell geni entre cometes, perquè no...
Les olives dels avions.
Anem a guanyar diners estalviant-nos les olives dels avions. No milloraràs la teva competitivitat, la teva posició de mercat, la teva percepció de marca.
Un negoci és anar als punts verds...
Anem a treure olives. Quan estàs traient olives dels llonces, és que vas de capa caiguda.
No, o al revés, hi ha oportunitats de negoci.
Compte, notícia. En Marc acaba de dir que Apple va de capa caiguda,
Si l'única manera de fer calés és això, és vas de capa caiguda. Tot i que jo crec que, a veure, el gros que ve els propers anys i que està venint a poc, però vindrà d'això, és el tema realitat augmentada. I poca broma, jo cada vegada estic més escandalitzat, amb lo ràpids que van els avenços en temes de machine learning. O sigui, els models aquests de difusió inversa són acollonats.
No, de stable diffusion.
Difusió estable. Bueno, perquè anada i...
Sí, és una passada.
Són increïbles. M'ha agradat molt, perquè he estat aquest matí fent una mica el burro amb això, i m'ha agradat molt que quan es va fer la release es va agafar i es va fer com un statement explicant les condicions ètiques en l'alliberament. I es veu que s'estan desenvolupant llicències de software de programari lliure, llicències de programari lliure específiques per a intel·ligència artificial que inclouen una dimensió ètica en la llicència. I, a més, que s'estan desenvolupant sistemes de machine learning dins del sistema machine learning, vale, perquè es facin, perquè l'ús que es fa del sistema sigui segur i no hi hagin problemes ètics vinculats. Segur que no és suficient, però alguna cosa s'està... O sigui, jo que porto 15 anys donant classes d'ètica i informàtica, o sigui, veure que ara és impossible... Ara, pràcticament, quan es parla d'intel·ligència artificial, a qualsevol lloc, abans d'un paràgraf, sortirà la paraula ètica. I és perquè tenim molt clar que això és perillós. Que això és perillós i l'impacte d'això. Però més el tema és... No només són les coses que puguis aconseguir, que pots dir, ah, mira, és allò gimmick i que xulo, no, és la velocitat. És la velocitat d'abans.
A més, hi ha un altre tema, que també va arrel d'això i d'un comentari que algú havia fet al grup de Mossega la Poma a Telegram, d'una piulada, eh? Hi ha tant material escanejable, tant material que hem pujat tots
sense
tenir cap tipus de filtre ni cap tipus de precaució. Hi ha tantes hores a TikTok, a YouTube, a tot arreu, a les xarxes socials, d'informació que hem pujat, que els algoritmes tenen una base brutal per aprendre i per agafar informació. No cal demanar res, ja hi és. Vale?
Mira, Tomàs, quan en Josep era alumne meu, vale, que no li vaig ensenyar massa coses, però segur que ens va aprendre.
Per allà el Pleistocè, no? Més o menys.
El Pleistocè, no, però en fi, cap a l'any 2000, sí, sí. Cap a l'any 2000 vaig llegir una notícia que deia que la humanitat s'estava acostant a l'exabyte d'informació generada durant tota la seva història. I la humanitat ha generat un exabyte d'informació. Ara l'exabyte el generem cada pocs mesos.
No, ara em penso que estem... tinc les dades per allà, però...
És una bestiesa.
Més que un cop al dia.
Més que un cop al dia. No, sí. El que havíem generat tota la humanitat fins a final del segle XX, ara es fot una vegada al dia. És
que m'hi ocupa molt.
Bueno, el que sigui, però la quantitat d'informació que estem generant és bestial el que es pot fer. Mira, ahir, en una sessió en el congrés aquest que estic, hi havia un vicerrector d'una universitat anglesa que ens explicava que per evitar que copiessin els estudiants els estaven mirant amb una eina d'antiplagi que comparava els textos que feien. I quan va acabar, jo que era el chair de la sessió, li vaig dir, dic, senyor meu, vostè té tinc males notícies, perquè ara hi ha eines que tu li dius el que tu vols copiar i et generen un article original i fins i tot pots fer que et fiqui faltes d'ortografia i errors sintàctics perquè sembli que l'has escrit tu. Li pots donar un exemple del que tu has escrit, un exemple del que tu vols copiar i t'ho genera com si ho haguessis fet tu, igual de malament que tu faries, i no hi ha eina de validació que tu pugui trobar. Dic, amb la qual hauràs de pensar una altra... I a més, aquestes tècniques les estan fotent servir periodistes. L'estan fotent periodistes i s'està fent servir des de fa molt de temps, amb la qual cosa tampoc podem culpar. Si un estudiant és capaç de fer servir aquesta eina, mereix aprovar l'assignatura que vulgui.
I això porta al punt que jo us deia abans. És, jo no sé vosaltres, però jo cada vegada tinc més precaucions a l'hora de compartir el que sigui. Era molt menys caut anys enrere i cada dia que passa... ja no només a xarxes socials, a qualsevol web, a qualsevol tipus d'informació, intento compartir el mínim possible, perquè no veig clar, o sigui, perquè tinc la certesa que en molts casos les dades que puguin tenir anonimitzades o no les faran servir malament. Eh? Dic molt poques coses a Twitter, intento aïllar-me a compartir només allò molt específic, molt concret, que vull compartir.
Recordeu, hi ha una vinyeta de l'XKCD que parlava de la paraula sostenibilitat i feia una gràfica exponencial de deia, per freqüència en el que apareix la paraula sostenibilitat anava augmentant i llavors deia, doncs cap al 2030 només es farà servir la paraula sostenibilitat per comunicar-nos. Doncs jo crec que ètica i privacitat, diguéssim, van darrere de sostenibilitat i d'aquí al 2040 totes les frases seran ètica, sostenibilitat i privacitat, perquè és que cada són preocupacions que van augmentant. I això és bo, perquè almenys la gent fora dels quatre friquis que sabem d'això i que n'estàvem parlant ja fot molts anys, la gent comença a veure-ho. La gent comença a ser-ne conscient i, per tant, això obliga també que les empreses s'ho replantegin, el que estan fent i com ho comuniquen.
Déu-n'hi-do, eh? Fem el programa en tres línies. Això no val. És molt
jo ja t'ho he dit de tota la puta vida, que la teva idea del guió...
No quaja. No qualla. Bueno, teníem un últim tema, i ja sé que algú de vosaltres ha hagut de marxar. Teníem, perquè s'ha sortit recentment en el grup de Mossegar la Poma a Telegram, parlant de preguntes que es feia sobre vulnerabilitats i Mac, antivirus... una mica preguntant quins sistemes fèiem servir als usuaris per, entre cometes, detectar vulnerabilitats, autoprotegir-nos, etcètera. ¿Vale? Jo vaig ser una mica... No vaig explicar-ho del tot. O sigui, no vaig explicar del tot, perquè jo deia no, jo passo de tot això, només miro una sèrie de coses. ¿Vale? Ara explicaré el que és. I el Josep em va corregir, jo crec que ben fet, ¿vale? Perquè va extendre les explicacions. I volia dir dues coses. Una, aquest mite de que al Mac no li pot passar res no existeix. Al Mac li passen coses. I quan més Macs n'hi hagin i més usuaris tinguin Mac, més coses passaran. ¿Vale? Perquè els malotes busquen una base instal·lada quan més gran millor. I la Mac té molta base instal·lada amb gent que té un alt poder adquisitiu en general. ¿Vale? Per tant, hi ha virus per Mac, hi ha malware per Mac, hi ha vulnerabilitats per Mac. Això no diré mai que no passi i cada cop passarà més. ¿Vale? Tu, Josep, comentaves... jo explicava tres escenaris. Un és mentre naveguem no entrar on no toca. ¿Vale? Quan descarreguem, compte'm què descarreguem, perquè en Mac passa molt l'efecte penalització a l'usuari garrepa. Si tu ets un usuari que no vols pagar llicència i vas a por lo pirata, jo, amb els 16 anys o 17 d'experiència que tinc un Mac davant, només he vist amb mi i amb amics familiars problemes quan s'han descarregat el Adobe Chiquipiqui, no sé què.
Sí, sí, jo també.
El Office, no sé quant, no sé què. Perquè mentre s'instal·laven aquest Office o a l'Adobe versió piratilla o al xiqui-xiqui piratilla, de propina els hi venia el malware.
Clar. ¿Vale?
No he vist una altra forma d'accedir o que tingui un usuari.
La majoria són troianos, són troians.
Sí.
Josep, posa aquí que no estàs recording, eh?
Sí, algú passa.
Hauríem d'arreglar això.
Sí, hola, et sentim bé. L'únic
sí, però posa que
no
s'està guardant.
Sí.
Surti
sí,
tornat a la solució dels informàtics.
Sí, ja està. Ara ha sortit. Ho dic perquè els que es veieu en Twitch no penseu que el Josep ens ha abandonat. El Josep no ens abandona, és com el bon desodorant. Tornarà. Bueno, doncs això, jo explicava això. I ja apuntava... A veure, que està tornant. A veure que torni i que ens expliqui la seva reflexió.
No sé què està passant avui amb el Riverside, sí, que m'està donant problemes i no m'han havia donat mai.
Vale, ara estàs amb bueno, higher quality. Vinga, tira.
Deia que virus, el que coneixem com a virus, software maliciós que es va reproduint solet i tal, cada cop hi ha menys afectació de virus. Sí, això està bastant superat. El que no està superat i va pitjor és el malware. El malware pot entrar per qualsevol phishing, per qualsevol enginyeria social, per
mail,
un correu que t'envio que obres no sé què que no has d'obrir, si segons com tinguis integrats els equips, un SMS, un WhatsApp, el que sigui. No? Llavors, hi ha moltes maneres d'entrar un malware i això que estem veient des d'Axen és atacs massius semipersonalitzats. Jo vaig viure amb un company de feina, amb una companya, entregui un missatge en català, un català xusquero, de traductor, però entregui un missatge en català en referència a una operació corporativa, de si una ampliació capital, que no hi havia ampliació capital allà, demanant una transferència. Vull dir, compte que s'ocorren, i en aquest cas era enginyer social i no hi havia malware pel mig, un phishing, però de la mateixa manera t'entren un fitxeret que obres i t'ha cardat el malware, d'acord? Si és en català anem bé, perquè en català tenim una protecció nativa anti-malware, que són els pronoms febles, que van de puta mare, perquè els traductors no els fan servir bé, no?
Però... Hòstia, aquesta observació que dius, Josep, és molt bona i ningú la posa en rellevància.
El problema és que s'està perdent, perquè el jovent
cada cop... Els diacrítics, hem de tornar als diacrítics, necessitem
totalment
els diacrítics.
Jo els continuo fent servir.
Però... Clar que sí, com els homes...
Però el que passa és que com que el jovent cada cop escriu pitjor, escriu més per WhatsApp i tenim més contaminació al castellà i demés, perdem els pronoms febles i ens donaran
tots pel sac. I de l'anglès, bro, i de l'anglès.
Una cosa, Josep.
No, conyes a banda.
Tu te'n recordes l'època on els lingüistes escrivien articles científics dient que en el futur tothom faria servir com a llenguatge les abreviatures dels SMS?
Jo això
va vindre l'Steve Jobs amb el seu corrector, amb el, exacte, en llibres de text d'escola.
Llibres de text de l'escola hi eren, això.
Hi era. I de cop el d'haver l'Steve Jobs et fot mandatori durant en seva acabar un parell de versions de l'iOS que no podies desactivar el corrector ortogràfic i ja s'entomava el cul el llenguatge aquest. De fet, ara la gent ja no escriu ni escriu, agafen el WhatsApp i et foten un discurs de 10 minuts.
Sí. Els llibres de text sempre tenien en la seva justa mesura, no? Vull recordar que hi ha llibres de Naya, de literatura espanyola, que parguen de que, ja ho digué, de que García Lorca pues, va anar a visitar la seva família i va morir i tal, no? I ja està. Vull dir, cuidao. Ojo, cuidao.
Bueno, perquè,
dit això, no,
Mauer... Els llibres de text, la revisió final la fa el Ministeri de Defensa. Vale?
Ja. Que s'ho dit a Wikipedia, és molt xulo. Sí. La setmana passada que algú des del Ministeri de Defensa va editar l'entrada de Wikipedia del
no,
Carràs.
No, però la ministra ja ho ha aclarit tot. Era un descontrolado.
Ah, era un descontrolado.
Era un descontrolado.
Ah, era un descontrolado. Bueno,
que malware per Mac n'hi ha molt. Punt. Mm. Ja està. Llavors, el que funciona més no són els antivirus tradicionals que feien una anàlisi estàtic dels fitxerets, no? Que és el mateix que aquesta que diu Apple que caurà, de moment. Sinó...
EDRs, com es diu aquest
sinó, els EDR, els Endpoint Detection and Response, que el que fan és analitzar el comportament de l'aplicació en execució i mirar si intenta accedir a la memòria que no toca o quines porqueries fa o tal. I detecta comportaments que són potencialment xungos. Addicionalment, hi ha anàlisi estàtica, aquestes coses, que continua sent-hi, però que té una protecció molt escassa avui en dia, no? Llavors, això és el que es fa servir més actualment i el que funciona millor, els EDRs. Windows Antivirus és un EDR, té anàlisi del microcodi que s'executa.
Que avui he vist que hi és per Mac, també. Que amb l'Office 365 pots instal·lar Windows Defender per Mac.
I faig un salt enrere, Marc. Jo l'última dada que tinc, que és del 2012, una cosa així, deia que sabia que fins al 2003 havíem generat 5 exabytes i que ara, 2010-2012, estem produint aquests 5 exabytes una mica menys que cada dos dies. O sigui, una mica més ràpid que cada dos dies.
Brutal.
Brutal, brutal.
Brutal. Sí.
L'empresa... Hi ha dues empreses a Espanya que generen més fichi, tu sapigueu, eh? Que és Hisenda i Correus. Vostè tiene un paquete?
Un
paquete así de gordo.
I el virus de la policia.
Perquè estic fart de que m'arriben els SMS.
Però Hisenda no t'ho perdis, perquè les notificacions d'Hisenda, les de veritat, les notificacions d'Hisenda autèntiques et solen arribar en dissabte a la nit, en divendres a la nit, en diumenge al matí, que dius, sou fills de puta. O sigui, si té un puto sistema automàtic enviant SMS i mails, perquè m'heu de donar, i a més hi ha una llei que diu que no ens podeu enviar coses de feina i no sé què en cap de setmana, per què polles m'envies una notificació d'Hisenda un dissabte per amargar-me el cap de setmana?
A veure, els que treballem en àmbit tecnològic i a vegades ens la cuelen, vull dir, ens la colen, eh? No vull dir que siguem infal·libles, tenim una sobreatenció sobre aquests aspectes, tipus de mail, notificacions...
I una sobreconfiança, Tomàs, i una sobreconfiança.
També és veritat, sí. Per això insisteixo molt, no només pels tecnòlegs, sinó per a empreses que no siguin tecnològiques o algú que tingui responsabilitat sobre la gent, sobre el Departament de Recursos Humans, no penseu que és que no té valor que feu cursos interns,
i proves
internes
amb gent que es dedica... O sigui, hi ha empreses que fem proves de phishing, si ens contacten com a tal. O sigui, fem phishing a l'empresa que no fa mal, que no tens un malware, però que recopilarem les dades per sense ofendre ningú ni tal. Dic, mira, esteu anant així. I el que ens diuen les dades que tenim és molt curiós. Si tu vas a una empresa no formada i fas un intent de phishing, els tècnics cauen menys. Però un cop has format a la gent, els tècnics cauen més que la gent no tècnica.
Per excés de confiança,
que la gent no tècnica li has ensenyat que ha de provar això, tal, no sé què, i com que tampoc ho entén del tot, doncs, escolta, són més estrictes en dir, doncs he de despenjar el telèfon i tocar en Marc, aviam si és veritat això que em diu que faci o tal, no? I en canvi, la gent tècnica es confia més i acaben pillant més catxos si el phishing està prou ben fet. Amb equips entrenats, eh?
I a la meva empresa és molt habitual que t'enviïn phishing, que no és extern, és intern, és un test, d'acord? ¿Vale? Aleshores, si caus, pues, es desencadena un procediment, no?
Clatellot.
No, és clatellot, és dir, escolta,
no, perquè no
ha passat
funciona,
això, exacte, ha passat això...
No, físic,
això,
actualment, del 8, pum!
Igual ha sigut...
Us en recordeu, Miki Moto? Sí. Que va tindre, que tenia un, va fer un programa després de fer el programa aquell de la infanta Helena, després va vindre un tio que li fotia clatellots, segons el que digués.
No, però us deia, això dels procediments està molt bé perquè ja et dic que hi ha un protocol, és a dir, a part, diguéssim, de reflexionar sobre el fet que ha passat, el reset de contrasenyes, el tornar a crear, diguéssim, les credencials del single sign-on, o sigui, hi ha tota una sèrie de procediments que és bastant incòmode per l'usuari, que aquesta, jo crec que aquesta és el pal, no? El pal no és que et fotin la bronca, el pal és que la burocràcia que et ve després, si l'has cagat, és un rotllo. Per tant, diguéssim que com a usuari final, entenem-me, t'obliguen o t'acostumen, t'eduquen a mantenir un nivell d'atenció constant. Vale? O sigui, jo penso que això és positiu. Vale. Ha dit això... Què he fet servir? Que ja et dic que demà em pot passar un error, eh? Però quina és la utilitat que jo he fet servir des de molt al principi d'estar a Mac, des de fa 15-16 anys, i que la continuo fent servir avui dia perquè em va molt bé, és CleanMyMac, vale? CleanMyMac fa neteja de moltes coses del Mac. En els últims, no sé, fa 2 o 3 anys ja va començar a incloure processos, diguéssim, de vigilància permanent, sense ser massa intrusiu. Quan tires el cicle de neteja, que neteja cookies, fa neteja de moltes coses. També fa una revisió no molt profunda per si detecta algun problema. Són aquestes revisions passives que deia el Josep, que bueno, tenen el valor que tenen. També pots fer una revisió exhaustiva, diguéssim, o manualment, o sota demanda. I jo amb aquest sistema, i no sent garrepa, vale? És a dir, si vull alguna cosa amb llicència, si són coses petites, la majoria que hi ha darrere és una família o 4 amics o 2 amics i la nòvia d'un. Això ho m'he trobat molt amb molts developers de programari de Mac. Hòstia, anava a dir un taco. Paga'l sí, que és una família, conyo, que és ell, la nòvia i el cunyau. Què problema tens per pagar a 4 o 5 tios que estan fent una utilitat que la fa servir cada dia?
La dificultat dels micropagaments és un problema molt gordo, perquè al final la gent per tindre micropagaments només pot fotre coses com tindre links d'afiliats o
sí,
anuncis,
Marc,
de Google,
ja,
però que tampoc funciona.
No.
Sí, però 50 euros d'una llicència no és un micropagament.
Exacte.
Per tant, paga'l. Si fas servir aquest software, paga'l, coi.
Paga'l.
O passa la corba d'aprenentatge,
i paga'l. Bueno, a veure, no. És el que he caigut sempre amb el
I ves alternatives de software lliure o alternatives open source. Escolta'm,
bueno, però,
hi ha
GIMP
per lloc de...
Dir, però Tomàs, per exemple, en projectes open source, o sigui, hi ha alguns que demanen donacions i no és una pràctica habitual que la gent digui, escolta, pues, paga un cafè en aquest tio que li estic agafant aquest software.
Et dic una cosa, als països anglosaxons aquesta pràctica de donacions és més comú que a nosaltres, als països llatins. Perquè jo formo part de comunitats als Estats Units, a Austràlia i a UK per altres temes, i jo veig que la donació funciona molt més que aquí. O sigui, la gent és conscient de que hi ha una gent a darrere que està invertint un temps i que la donació és una forma de pagar un esforç. I molta gent, a veure, no dic que es facin milionaris, però mantenen un negoci... sense un creixement exponencial, a base de donacions.
No, si aquí és l'hòstia, si me'n recordo quan el WhatsApp era de pago, que valia 79 cèntims en el seu... Que hi havia penya que venia a comprar-se un iPhone, es gastava 800 pavos i no era capaç de comprar WhatsApp.
Va, però sí, això estava bé perquè ha acabat siguent de Facebook i ja està bé que Facebook no tingui res. O sigui, no.
En aquell moment no,
O sigui, no sé si heu vist l'última notícia, una notícia que ha circulat aquests dies, de que hi havia un challenge a TikTok de que consistia en cuinar un pollastre amb un medicament. O sigui, hi ha qui feia un pollastre amb Vicks Nikil, que bàsicament és un xarop com si fos un...
Un Bisolvon.
Sí, com si fos un Bisolvon. Això és un xarop que porta acetaminofen, paracetamol, vale? En quantitat. I alguna cosa més és d'aquests tipus frenador i de més, no? Per cardar-hi una hòstia al constipat. Però és que no està pensat perquè cardis ampolla del xarop, m'entens? I molt menys perquè la cuinis. Llavors, que hi havia un challenge que era cuinar un pollastre amb això, amb tota una ampolla, i tal. I la FDA va treure un avís dient, escolta, no feu això, perquè al cuinar-ho esteu reduint l'aigua, per tant, augmentant la concentració del principi actiu, però, a més, hi ha altres canvis moleculars amb la temperatura que igual no són bons. L'acetaminofen, el paracetamol, és un hepatotòxic, o sigui, t'afecta el fetge si t'encardes tanta quantitat i et podria matar inclús amb nens. Compte amb això. Bueno, per què dic això a TikTok i he dit Facebook? Doncs perquè resulta que és fake. Que Facebook, veient que molta gent segueix estant anant al jovent, se n'estan a TikTok, va contractar amb una empresa que es dedica a fer fake news, fake challenge, yeah, campanyes fake, que va muntar aquest challenge a TikTok i els seus, hi ha usuaris seus de mantequilla, bots, que seguien el challenge, no?
Per
i després van
prestigi, per reduir
i per una altra banda, amb una altra marca, van enviar notes de premsa a agències de notícies i que les notícies podeu contar com anaven plenes d'aquestes merdes, que els encanten els periodistes, i miraven, hòstia, sí, és veritat, mira, tants usuaris fent-ho. I era tot un muntatge. El problema és que hi ha hagut gent de veritat que ho ha seguit, perquè hi ha gent que és idiota i ja està, no? I podríem dir, mira, selecció natural d'alguns, no? Els que ho han seguit. Però fixeu-vos a quin nivell de maldat arriba a Facebook, perquè no és, anem a fer una maga campanya dient TikTok te roba los datos i et violarà el gat. No, estàs fent que... Estàs incitant a que la gent foti servir medicaments per cuinar i poguent inclús matar algú. Sí, s'ha de ser feida. S'ha de ser feida, puta.
Sí. Totalment d'acord. Sí, aquí diem de tot.
Tant per Facebook com per l'empresa que només es dedica a això, que també té
que fer una empresa... Bueno, però aquestes n'hi ha. Però sí.
Hòstia, és
que... Però hi ha empreses d'aquestes, sense defensar l'empresa, que no té defensa possible, cuidado, Magma, però hi ha empreses d'aquestes perquè hi ha fills de puta, com en Zuckerberg, com en Peter Thiel, que tenen, que són absolutament amorals i que els importa un ou fer servir aquestes tècniques com en Trump va fer servir en el seu moment a altres empreses per fer les seves campanyes, no?
Sí.
Que...
Bueno, anem tardíssim, hem d'acabar aquí la primera part, haguéssim pogut acabar aquí el programa, però tenim la secció del Josep i tenim un mogollon de propostes. Per tant, si us sembla, anem corrents a la part de contacte, que inclou la falca de ByteRite.
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRite.dental.
Molt bé, doncs res, avui no teníem res d'explicar de contacte, no tenim mecenes nous, heu escoltat la falca de ByteRite, que és el nostre mecenes. El nostre mecenes principal és, bueno, claríssimament és ByteRite i l'aixeta, el que són les comissions que arriben de a través d'afiliats d'Amazon han anat baixar, no han desaparegut i potser el número 1 en comissions de... En generador de comissions de Amazon és l'Ernest Force, que compres tot el que pot allà, és brutal. I m'envia cada matí que fa alguna compra m'envia, perquè també ho fa per algunes coses de l'empresa, i tot i que el nivell de comissió d'Amazon ha anat baixant, també ajuda. Bueno, anem a la secció, que avui tenim una cosa interessant parlant de la cocció a baixa temperatura. Endavant, Josep.
Vale. Abans de començar la secció, vull dir una notícia, això sí, que és la notícia més important, llàstima que en Marc hagi marxat, la notícia més important de la història de la informàtica, com a mínim del segle XX, XXI, perdó, del segle XXI, i no n'heu parlat, que jo sàpiga, no vaig acabar d'escoltar el tipus de programa, que és el Return to Monkey Island.
No n'hem parlat al programa.
Inconscients. Si no l'heu comprat, ja tardeu. Ja. Sí, és brutal.
O sigui,
és brutal.
L'episodi de podcast de Mossega la Poma és un 2-3% de les discussions que hi ha al grup de Telegram de Mossega la Poma. Per tant, si us enganxeu al podcast, no podeu deixar d'estar dins del grup de Telegram, perquè a part que hi ha centenars de missatges i de temes i coses...
És que allà... hi ha molt de tràfic en aquell...
Sí, hi ha molt de tràfic. Però ja es va parlar del Monkey Island, sí, que és un joc mític que molts de nosaltres hem jugat, l'original,
Sí, sí, però jo estic fent ara el Return to Monkey Island i és bestial.
La musiqueta què tal és? Que hi ha musiqueta, la tinc,
boníssima.
Aquí, eh?
No, doncs continua. Mm. O sigui, han fet una feina boníssima. Va, okay. Anem a cuina. La setmana passada, o l'últim podcast que he escoltat vostre, parlàveu de bolets. Sí. El bolet que s'assembla a gou de reig o reixos és Gamanita phalloides o farinera borda. Quan és adulta, és més verdosa de sobre i Gamanita cesària, que és el gou de reig, no? O Amanita del César,
sí.
Per això es diu gou de reig, gou de rei, gou de César, és més groc, vermellós, però en maduresa es confonen. Cada any hi ha algú que agafa palma per farinera borda.
Jo només vaig trobar farinera l'altre dia.
Un gram per quilo de pes i te'n vas a l'altre barri i ràpid, no? O sigui, no es peguis que et salvin.
És un... Com es diu això?
Un gram per quilo. Pots menjar com a màxim.
Sí.
No, amb un gram per quilo et mors segur i en menys de 24 hores, o sigui, super ràpid. Per tant, compte.
Digues, deixes de respirar perquè és un... Sí. Diguéssim, paralitza el sistema nerviós.
És un depressor del sistema nerviós central, sí.
Exacte.
Llavors, és un dels millors bolets que hi ha, per mi, gou de reig, el cep, i els murgues són d'algun milloret que hi ha, els rossinyols també, però compte, perquè gau de reig, si no el coneixes bé, doncs es confon, val?
Es confon, tota la raó. Que per cert, jo vaig dir el de la manita, eh? Que...
Sí, dos són amanites.
Els dos són amanites.
Però jo vaig dir la manita phalloides. També hi ha un tema que és diferencial, que no serveix com excusa, perquè no passa sempre, i és que la manita phalloides té com puntets blancs a sobre. Que és,
no en sol tenir. No, gafaloides no gaire. Sí. Que entès gamuscària, que és la vermella, taques blanques, no? Que és la típica dels barrufets,
sí.
Però és molt diferent.
La phalloides acaba amb un color més verdós, tens raó.
Sí. Vinga, som-hi. Cocció a baixa temperatura i cocció al buit. Vinga. Doncs comencem. Al segle XVIII, 1799, Massachusetts, hi havia un senyor, un inventor i físic, que es deia Benjamin Thompson, comte de Rumford, molt conegut per les seves contribucions a la termodinàmica, que va experimentar una revolució a finals del XVIII, principis del XIX. I aquest senyor feia molt temps que es preguntava si amb temperatures per sota dels 100 graus, o sigui, per sota de la temperatura d'ebullició de l'aigua, es podria coure carn. Ell sospitava que no, perquè tenia molta curiositat, i per tal de comprovar-ho va agafar i va posar una espatlla de xai, com que era inventor, doncs se va fotre en una màquina que ell havia inventat per deshidratar patates. No? Perquè inventava tot tipus de màquines. Aquest tio va inventar la cuina, que després seguia cuina econòmica, o sigui, cuina de planxa de ferro, amb el foc a dintre, tot això ho va inventar aquest tio, va inventar moltes, moltes coses. Llavors havia instal·lat una màquina de deshidratar patates a la casa de la indústria de Múnich, com a cambra de comerç, per entendre'ns, i en allà va fotre una espatlla de xai en aquella màquina. I va baixar allà durant 3 hores a veure què passava, i passat 3 hores el tio es va avorrir, ja estava fart, veia que no estava cuit, que no... I se'n va anar a casa amb una emprenyada, emprenyat com una mona, no? En el seu article, en el seu document, vaja, està en un dels seus assajos filosòfics i polítics, diu disappointed, que vol dir emprenyat com una mona en llenguatge del segle XVIII. Total, que ho va deixant allà, se'n va anar a casa i va dir a les cuineres d'allà, no? Perquè a més no hi ha la seva cuina, a les cuineres d'allà els va dir que bé, netegeu això, no? Se'n va anar i no volia netejar el merder que havia cardat. Però que ja era tard al vespre, les cuineres van dir, mira, ens tocaràs els ovaris si hem de netejar-te la merda, o sigui, que es quedi aquí a l'espatlla i demà ja veurem com està. Total, que demà al matí van arribar les cuineres per preparar el dinar pels prohoms de la casa de la indústria aquesta, i van agafar l'espatlla, cony, fotrem l'espatlla aquesta que hem deixat aquí, no? Van agafar l'espatlla i van dir, collons, si està cuita, què ha passat? I no ho entenien, perquè elles, quan havien marxat, havien tancat la cuina amb pany i forallat, ja estava apagat el foc, aquesta màquina anava amb foc, amb foc de piedat, amb brases a sota, i el foc en si ja s'havia apagat, i van dir que els semblava un miracle. Perquè el foc s'havia apagat, com deia, nit abans que marxessin, i diuen, hòstia, ja van provar, i estava perfectament cuita, però no només estava cuita, estava tendra, estava melosa, no estava seca, i a més no hi havien posat sal ni res, però no estava gens fada ni insípida. I quan va arribar després a Benjamin Thompson, també va flipar, no?, en colors. I això ho explica a un document que és Essays Política Econòmica en Filosòfica Essays, a Benjamin Thompson, el número 10 dels assajos, que es va publicar el 1802. Experiments més recents, cap als anys 70, que es van fer amb una màquina similar, van calcular que devia coure a 70-75 graus durant 12 hores aquella espatlla de xai, que és de puta mare, si ho feu. És bestial, no?
Quan dius 12...
12 hores a 70-75 graus, segurament. Això és el que es calcula que va fer aquell home. Mm. 75 graus, 12 hores, és una bona mesura per una espatlla xai una mica grossa, també t'he de dir. El tema és que quan comem a baixa temperatura, si ens passem de temps, no queda més cuit, no queda sec, no es recou com si cous el foc. Per tant, no
passa. Diguéssim que tens un marge de...
El que vulguis, quasi bé, fins que es faci molt bé. Llavors, aquest és el primer registre escrit que tenim de cuina a baixa temperatura. I molta gent diu, en Benjamin Thompson la va inventar. Fals, perquè sí que ja sabem que hi havia pues, cultures indígenes de Tonga, de Samoa, de Perú, de Mèxic, que ja cuinaven a baixa antiguitat des de l'antiguitat. Els maies ho feien. I, de fet, es continua fent. Els mexicans continuen coguent algunes de receptes, ho heu vist. Els tamales, per exemple, embolicats amb refugia de plàtan mascle, fan foc a terra en un forat, foten allò sobre el foc i ho tapen amb terra tot. I aquell foc s'afoga, queden les brases i l'endemà ho recullen. No? Per tant, ja hi era. Però aquest senyor va ser el primer que va escriure i que va començar a treballar amb una aproximació científica, que per algú era físic, no? Llavors, què fem amb cocció a baixa temperatura? Bueno, doncs a cocció a baixa temperatura, bàsicament, és això, coure per sota de temperatura d'ebullició de l'aigua. Típicament, per sota dels 75 graus, però en general és per sota de la temperatura d'ebullició de l'aigua. Per tant, quan en magma fa els seus flams, tan bons, com diria, aviam si els provem...
Boníssim.
Això ha passat fora de
fora d'antena, sí.
Hem estat parlant de tiramisús i de flans. Això és un extra per aquells que vulgueu participar al programa algun dia. Només no tindrà visibilitat.
En magma, que és un tio jove i vigorós, doncs el flam li surt molt bé perquè és com el sexe, no? Aquest xeuevos i meneo.
Quan has trobat, ara sí.
Doncs típica, cuinar a baixa temperatura vol dir això, cuinar 70-75 graus, o sigui, per sota temperatura d'ebullició. Per tant, quan estem cuinant al bany-maria, quan fem uns flams al bany-maria, és el que estem fent, no? Què passa aquí? Que a temperatures entre els 55 i els 65 graus desnaturalitzem el col·làgen, que és una proteïna que està present en les carns, diguéssim, animals, no? Tant carn com peix, i ens dona una textura molt més tendra. I altres proteïnes que també hi afecten pel camí, la miosina, sobretot, que dona aquell color rosadeta de carn, això és la miosina.
Per tant, la cuina, perdona, Josep, a baixa temperatura, si no és carn, no té sentit?
Sí que en té, el que passa que és molt diferent, i a temperatura en vegetal sol ser més alta i els temps són diferents, perquè en vegetals no anem a carregar-nos no anem a desnaturalitzar el col·làgen, que no n'hi ha, sinó que anem a desnaturalitzar cel·lulosa i altres coses. I això, si voleu, un dia en parlem, no? Però sí, té sentit també. De fet, jo faig una crema de coliflor a baixa temperatura que queda collonuda. Llavors, aquest és el secret de baixa temperatura, ja està. Però què passa? Si recordeu els últims programes, no sé quin era, que l'últim, parlàvem de reaccions de Maillard, sí?
Sí.
I les reaccions de Maillard passaven sempre, però es notaven a alta temperatura. Llavors, si cuinem a temperatures per sota la temperatura d'ebullició de l'aigua, el que no tindrem són les reaccions de Maillard, que ens donen aquells torradets, tan agradables, I si ho fem amb el que es diu cocció al buit, que és una part de cocció a baixa temperatura, que és envasat al buit i submergit en aigua, insisteixo, dic que és una part perquè un flam no es fa així i també es baixa temperatura. Doncs tampoc tenim cruixents, que també són guais, no? Trobar pell cruixent del peix o això. Vale? Llavors, hi ha tècniques per resoldre això, no? I com funciona? Bueno, primer, què hem de considerar quan cuinem a baixa temperatura? Així ràpid, i si vulgueu passaré un document al grup o penjaré, que explicant una mica més, no? Primera, la primera consideració és que entre els 4 i els 68 graus centígrads les bactèries estan en un jacuzzi, estan a la festa del bitxo, no? Allà follant que el món s'acaba i reproduint-se, sobretot a partir dels 20 graus. O sigui, que hem de tenir una mica de cura amb la seguretat alimentària, o sigui, que no sigueu uns putos guarros. En general, quan cuineu, no ho sigueu mai, no? Perquè si no, tenen problemes. Vol dir que tenim més riscos amb la cuina a baixa temperatura? A veure, la cuina al buit, no tot a baixa temperatura, sinó la cuina al buit a baixa temperatura, la cuina subit, té un problema que és un medi anaeròbic en temperatures òptimes de reproducció bacteriana i, per tant, aquí hi hauria extrem risc de toxinum de botulisme, no? Que és una mica xungo, okay? Tan xungo que la podeu palmar. Però no ens espantem, perquè amb la cuina normal també pot passar. Si sou uns guarros i obriu els ous malament, pues, més o menys un de cada 10.000 ous té salmonelosi. Up to you. No? A la vida consumireu 10.000 ous, si no ho feu.
I ho has dit així de passada, però és molt important obrir els ous correctament.
Sí, això un dia en parguem, un dia perquè... Mira, sí, m'apuntaré gairebé, per parguar els ous un dia.
Sí, sí, perquè gairebé aquí pots estirar molt de la corda de la ciència amb bacteris.
És que en els ous ja, els ous donen per jugar molt, com bé sap en Magma, eh, per el que hem dit abans. Els...
I els ous donen... Sí que és veritat, eh? Ho deixo tot.
I els obres tu o te'ls obren?
No, no, els obro jo normalment, sí.
No sé, no sé, bueno... Va, doncs m'apunto aquí per pergar d'ous, perquè sí, realment és un tema que val, que val la pena. Tocar els ous val la pena. Vinga, llavors, primer hem de tenir una mica de... O sigui, el que hem de fer és no ser uns putos verros. Va, que ja està. Això és fàcil. Llavors, per evitar aquests problemes sanitaris tenim dues eines. El primer i fonamental és no ser guarros. O sigui, els ganivets, les eines de tall, han d'estar netes. Les superfícies de treball de, on fotem aliments han d'estar netes. Eh? No, no aquelles
les
fustes
mans
on tallem.
S'han de rentar, sí, les mans s'han de rentar quan canviem d'un aliment a un
altre. Mans s'han de rentar, i s'han de rentar amb sabó i s'han de rentar bé, sobretot les ungles, les puntes dels dits.
No portar llavors, anells i tot això mentre es cuina.
Idealment no. La superfície de tall on talleu, home, no foteu com en alguns puestos que hi passes el ganivet i te surt un dit de merda negre o marró. No, que estigui neta. Que estigui neta.
Perdona, perdona, Josep, la majoria de... que no són les millors taules del món, però moltes de les taules que es fan servir avui en dia a casa es poden posar també a netejar en el...
Sí. A Homan els foten en banys de clor, però tampoc calgui això. Vale? Llavors, primer és això. Tenir les bosses de buit. Una bossa de buit es plega cap en fora una mica per no fot per vigilar de no tocar massa l'interior quan, no? Per poder treballar bé i no botigues on, on se sella. Llavors, aquestes coses. Si cuinem el buit, de fet, hi ha menys manipulació directa de l'aliment en tant que l'aliment va ràpid cap a dintre la bossa i se sella. Per tant, segons com, inclús és més segur. Una segona eina que tenim és el que en diguem pre-searing i post-searing, o presellat i post-sellat. Això consisteix en passar el producte per una planxa roent per sobre de 200 graus o paella amb una mica d'oli o de mantega, el que us doni la puta gana, i de, per sobre de 200 graus. Si és amb mantega no anireu a sobre de 200 perquè estarà cremada, recremada i amargant a més no poder. Val? O bé, amb un suplet, amb un bufador de cuina, pues, frotaria flama una mica. Al tanto, durant uns segons. Vale? Amb aquesta acció tenim diferents objectius. Si fem pre-searing, si ho fem abans, el que volem és carregar-nos qualsevol patogen que normalment estarà a la superfície, no haurà penetrat si no ha comprat carn que estava allà exposada a fotia 4 mesos, no? Per tant, ens carreguem els patògens de la superfície. Això en la prèvia. I a més, com que ho fem abans del procés de cocció, també començarem a fer unes lleugeres reaccions de Maillard, no? Començarem i tenim alguns sabors lleugers de torrat, caramelitzat, que al cuinar-ho buit durant llarga estona augmentaran els aromes del que cuinem. Que si us agraden aquests aromes pot estar bé. Compte, això de fer el presellat és especialment important quan cuinem a viram. Gallina, pollastre, gall d'indi... Per què? Perquè la carn de viram és més porosa, té bastants aporos, o té molts aporos, i per tant és més fàcil que els patògens passin cap a l'interior de la carn. Llavors, amb el post-searing, que és un cop hem fet de cocció a baixa temperatura, ho tirem de la bossa, ho aixuguem bé i ho fotem en una planxa o torxa o que sigui, més de 200, 10 segons, 5 segons, ja no busquem tant higienitzar, perquè ja està, sinó que el que busquem és donar-li aquest punt torrat, cruixent a l'exterior. Es fa poca estona, 10 segons, 15 només, perquè no volem coure el producte per dins. Però d'aquesta manera podem agafar un salmó o un entrecot, un filet que estigui perfecte, tot rosat, i donem una capa molt fina d'aquell torradet cruixent a fora. No? I això és el que perseguim. Llavors, a nivell de seguretat alimentària, que també, com a regla general, el que hauríem de procurar és o bé arribem a 55 graus a cor de producte en les 4 hores des que hem començat a remenar el producte, no? Des que estem començant, i amb això, en principi, els podem considerar segurs, o si no és el cas, perquè quan hem a sota una temperatura més baixa o que sigui, o és una carn molt gruixuda o tal, llavors el que hem de fer és cuinar-ho suficientment temps perquè hi hagi pasteurització. I les fórmules de càlcul d'això no són una mica complicades perquè la transferència tèrmica és exponencial i, per tant, per calcular el temps necessitaríem saber el gruix i la transferència tèrmica i fer transformades de Fourier, no? Que es pot fer, eh? Un dia amb uns amics ho van fer transformades de Fourier per calcular el punt òptim de cocció un entrecot, això es pot fer. Però
tires més temps fent-les d'això que no sí, cuent el producte. Bueno,
però hi ha taules.
És entretingut.
Hi ha taules, no? Vull dir, el tema és allargar prou la cocció i amb temps suficient ja haurem pasteuritzat. I llavors, d'altra banda, si allò que cuinem a baixa temperatura no ens ho mengem al moment, ho refredem en un bany maria invertit. Un bany maria invertit és molt fàcil, és un bany d'aigua i gel. Ho fotem en gel per refredar ràpid i nevera. Entre 0 i 5 graus, una setmaneta màxim, 5 dies. I si no, congelat, 6 mesos. Val? Això és la primera, les primeres consideracions higièniques i de cocció. I la següent consideració a tenir en compte, i com que anem just el temps vaig canyat, és la precisió de la temperatura. Hi ha gent que s'obsessiona. Un dia, no sé si a Twitter o en el grup de Mossega o no sé on era, hi havia una persona que deia, no, jo m'he comprat un runner és un circulador d'immersió, un aparell per cuinar a baixa temperatura, i el tinc en Fahrenheit. I jo pensava, per què ho usen Fahrenheit? Diu, no, perquè és més precís, perquè augmenta un grau o d'una dècima de grau de Fahrenheit és menys que una dècima de grau de Celsius. És una parida com un campanar, que ja per això es va enfadar quan hi vaig dir, però és una tonteria. Primera, perquè els sensors que porten tenen la precisió que tenen. Si tu tens un sensor de temperatura que té una precisió de dècima de grau o de més menys dues dècimes, que és el més habitual...
Sí, aquest error ja pots... compensa aquesta precisió. Està
clar. No, és que tu pots ajustar amb sis dècimes, amb sis decimals. No et farà cas, no servirà, perquè no pots llegir en aquella precisió, no? L'altra qüestió és que si ve una diferència de 2 o 3 o 4 graus a 72 hores és molt significativa, per el que es deia, perquè és exponencial de transferència tèrmica, una diferència de 1 o 2 dècimes de grau o de mig grau no va enlloc. No passa res, perquè un ou a 65 graus o 64 i mig estarà igual. No? Llavors, què necessitem per cuinar? Bueno, doncs, necessitem un bany marí, un bany termostàtic, és a dir, un bany maria, un bany d'aigua, que tingui una temperatura més o menys estable i homogènia. Això quan volem fer cuina al buit. Hi ha coses com els flams que no cal anar tan fi, estar a 100 graus o 80 graus perquè evaporar cap a sobre refreda una mica, ja està bé. De fet, hi ha gent que cuina salmó a baixa temperatura, perquè tinguem una referència, 45 minuts, 45 graus, queda perfecte. És fàcil de recordar, és supremes de salmó, o sigui, els lloms separats i tallats en tires, supremes de salmó, 45 minuts, 45 graus. Amb una mica d'oli i ja està. Hi ha gent que ho cuina a dintre del rentavaixelles. Fots el programa de rentavaixelles a 60 graus, fots la bossa allà al mig dels plats morts, i aprofites la temperatura, es vendeixes la bossa quan la treus i tens
mentre
la salmó.
Mentre no el posis cuinat. A propòsit per fer això, està bé, sí.
Que jo no ho faria, però bueno, es pot fer, no? Jo no ho faria, però vaja, hi ha gent que fa barbaritats aquestes i no passa res. Ho podeu fer amb una olla, posant-li i traient-la del foc, o si teniu inducció és més estable que el foc, i un termòmetre, sense problemes per coccions curtes. Que aquí no hi faràs una cocció d'un espatlla de xai 12 hores o una papada de porc que jo faig a 72 hores. No faràs això. Perquè no podries estar 72 hores allà controlant, val? Però ja està. Aleshores, quan vulguem molta precisió, necessitem un bany termostàtic, si algú interessa que me demani el grup i en recomaneu alguns, que bàsicament és un bany d'aigua on la temperatura no canvia massa. Per fer això tenim una resistència per escalfar, una sonda de temperatura per saber quina temperatura estàs, una bomba d'aigua per anar movent tota l'aigua, per això es diu circulador d'immersió també, perquè així evitem que hi hagi punts molt freds i punts molt calents, no? I anem remenant i està tot igual. I un circuit electrònic que el que fa és controlar, engegar resistència, apagar-la, fotre-hi més canya o menys i ja està.
Estem parlant d'una màquina, que t'has de comprar.
És una màquina, és un aparell que típicament és com un tubo més o menys gros o amb una pinça i perquè ho fotis dintre d'una olla grossa o del recipient que tinguis, i que això ve d'un en laboratori ja es feien servir banys termostàtics i va haver dos senyors, que són en Joan Roca i en Lluís Caner, de la Can Roca i de l'Escola Hostaleria de Girona, que van inventar, que van agafar això i van dir, hòstia, això ho podem fer servir a cuina. I es van inventar o fer servir a cuina i d'aquest aparell en cuina se'n diu Runner, de Roca Caner. Però encara que és marca registrada, però tothom en diem Runner, no? Llavors, això ara n'hi ha per 100 euros, 80, 90 euros, n'hi ha que es van de putíssima mare i jo he vist bastants restaurants que en fan servir d'aquests baratos en lloc dels industrials,
I la Crock-Pot?
És molt bona pregunta. Hi ha Crock-Pot o una Slow Cooker?
Jo en tinc una i no està mal.
No, és molt... És un altre estri que també serveix per el mateix, per coccions. Sí. És el contrari d'una olla a pressió. En lloc de cocció ràpida, més pressió i més temperatura, cocció més lenta i més baixa. I pot servir. I el Crock-Pot normalment és menys precís en el control de temperatura. I el rang que et dona de temperatures és més estret, no tens un rang tan ampli. Però si teniu una Crock-Pot, jo us diria, no gasteu diners, comenceu amb el Crock-Pot. Sí. I si arriba un punt proveu, que voleu... i si arriba un punt que voleu fer coses que amb el Crockpot no podeu perquè no pot funcionar 72 hores seguides o el que sigui, llavors canvieu si voleu de fer servir. Però no cal... I si no teniu res, doncs agafeu una olla i bosses Ziploc, i ja està, i comenceu amb això. Compte, bosses Ziploc per coccions curtes, salmó, 3/4 d'hora. És a dir, i la major part de plàstics que es venen per ús domèstic suporten certa temperatura i no són nocius. En ús industrial
durant,
tenim...
I durant un cert tipus... temps, sí, sí. No, no sempre,
un cop. Perquè si puges temperatura, els plàstics degeneren. En ús industrial o en ús de cuina industrial, hi ha plàstics que venen de vinils i aquests sí que són tòxics. Per tant, hem de separar quins utilitzem. Llavors, què més necessitem? Una envasadora de buit, no? Per fotre dintre el plàstic. Això s'ha d'entendre per què. Si tu fots amb una bossa del plàstic, de plàstic que t'agrada com una bossa súper ben, ben oberta, ben bufada, l'aliment no està en contacte amb l'aigua. I per tant, hi ha una cambra d'aire i allò no es cou a la mateixa temperatura. Allò és una marranada. I no us quedarà bé. Necessiteu que estigui en contacte. Per tant, una bossa de buit, perquè envasar el buit perquè quedi en contacte. No teniu envasadora de buit. Una Ziploc, ja tanqueu quasi tota, deixant un dit obert, i enfonseu amb la mà dintre de l'aigua, deixant a fora, òbviament, la part oberta, que no s'empreni ni d'aigua, i el que feu és desplaçar tot l'aire perquè surti, perquè l'aigua surt, si ho entreu a bossa baix, l'aigua sortirà, i quan ja ho teniu sense aire, tanqueu. Suficient. Què heu de vigilar? Si feu coccions llargues, les bosses d'envasar el buit han de ser especials, perquè les bosses d'envasar el buit normals, amb coccions molt llargues, o sigui, 50, 60, 70 graus durant 8 hores o més, acabaran quedant més toves i es bufaran i quedarà càmera d'aire. Llavors hi ha unes bosses termorretràctils que amb la temperatura fan el contrari, es comprimeixen.
Mm.
I assegurem que en coccions llargues, a més d'aguantar bé sense tenir plàstics al menjar, assegurem que no ens queda una càmera d'aire.
Jo, nois, us haig de deixar. Queden només les propostes. No sé si les voleu fer o les voleu moure la setmana següent.
Les movem perquè jo haig de marxar, també.
També? Vale, doncs aleshores... quedarien per la setmana següent. Jo, si vols, mira, fem una cosa, Magma. Tirem les propostes i diem-les al Josep relacionades amb la cuina, perquè penso que té sentit. No?
O les deixem per la setmana que ve, com vulguis, cap problema.
O les deixem per la setmana que ve, perquè jo també ho sento, nois, haig de marxar. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat en aquest segon programa. És que, de fet, quan vens tu, Josep, i a més tenim temes del dia, tenim dos programes de Mossega la Poma amunt, perquè només la teva secció ja ens donaria per tot un programa. Això ho hem de canviar.
Nois, sí, hem de buscar una fórmula millor.
Nois, molt, molt ben, molt, molt content de trobar-nos de nou i la setmana que ve més Mossega la Poma. Josep, gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Vinga. També a tu. Fins ara. Adéu-siau. Adéu. -siau. Adéu.